La flotilla Global Sumut s'espera un assalt d'Israel en qualsevol moment, però continua rumb cap a Gaza. Bon dia, són les dues.
Catalunya migdia. Amb Joan Bota.
La flotilla humanitària que va sortir de Barcelona el 31 d'agost ha entrat a la zona d'exclusió marítima decretada per Israel davant la costa de Gaza, Natàlia Ramon.
Els activistes que hi volen arribar demà denuncien que un vaixell de guerra israelià els ha intimidat aquesta matinada. De moment, però, continuen navegant, com ha explicat al matí de Catalunya Ràdio l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau.
Tenim un Gaza a tocar i res ens agradaria més que arribar a Gaza. Quan vingui l'exèrcit d'Israel, doncs veurem amb quina actitud ve i com pensa gestionar una cosa que, a més, és inèdita. Són més de 40 vaixells i centenars de persones.
La retirada del vaixell de l'exèrcit espanyol que acompanyava la flotilla, que s'ha aturat igual que la nau enviada per Itàlia, i la petició que la Global Sumut giri cua han provocat un enfrontament al si del govern espanyol. Madrid, Pau Abrujats.
Sí, Sumar critica la decisió i demana que el vaixell de l'Armada escorti la flotilla també dins les zona de risc. La Moncloa s'hi nega perquè diuen que pot tenir greus conseqüències i reclamen a la flotilla que desisteixi. Òscar López i Yolanda Díaz.
Este gobierno no va a meter a un barco español dentro de esas aguas. Hemos llegado hasta donde hemos podido.
Son españoles y españolas y tienen que estar protegidos por nuestro país.
Mentrestant, sobre el terreny, l'exèrcit d'Israel continua bombardejant Gaza a l'espera que Hamas digui si accepta o no l'acord de pau proposat per Donald Trump. Enviat especial a Jerusalem, Vicent Missut.
Bon dia. Els atacs israelians han deixat una vintena de morts a la ciutat de Gaza. L'exèrcit israelià ha bloquejat l'única carretera d'accés a la capital, l'única ciutat que ha quedat separada de la resta de la franja, per intensificar l'ofensiva. Tot mentre Hamas reclama poder negociar clàusules del pla de Trump amb les condicions del seu desarmament, abans de pronunciar-se.
Al Catalunya migdia d'avui també connectarem amb Dinamarca, que demana als socis europeus contribuir per igual al rearmament d'Europa arran de l'espiral de violacions de l'espai aeri amb drons atribuïda a Rússia.
Els líders dels 27 es reuneixen avui en cimera a Copenhaguen.
El president Salvador Illa convida el papa Lleó XIV a la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família.
El pontífex ha rebut Illa en audiència aquest matí a Roma, en l'inici del viatge oficial del president a la capital italiana.
Enviada especial, Nàtia Dell.
Hola, bon dia. Doncs sí, l'ha convidat el 10 de juny, que és just el dia que es commemora el centenari de la mort de Gaudí. No sabem si acabarà venint o no, però ha dit que en té ganes. És el primer representant institucional de l'Estat, Illa, a reunir-se amb el nou papa i un dels primers d'Europa.
Li he presentat una invitació a visitar Catalunya amb motiu de la finalització de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el 10 de juny de l'any vinent. Ha sigut una conversa, de veritat, que molt emocionant, no?
Molta atenció també avui a això. Més de la meitat dels avortaments que es fan a la sanitat pública a Espanya corresponen a Catalunya.
Tot i que el nombre d'avortaments en relació a la població situa Catalunya en la mitjana espanyola, aquí la sanitat pública assumeix la majoria d'interrupcions de l'embaràs. En canvi, al conjunt d'Espanya, més del 80% d'avortaments es practiquen en clíniques privades.
Madrid, Dani Sainz de Aja.
Bon dia, sí. I és que a Catalunya el 55% dels avortaments es fan a la sanitat pública, però en comunitats com Madrid, Andalusia o Castella-La Mancha no arriben ni a l'1%. És una situació inacceptable, ha dit la ministra de Sanitat, Mònica García, que reclama plans clars per revertir la situació.
I a la cultura, El petit príncep té segona part.
82 anys després que es publiqués l'original, el castellonenc Eloi Moreno en continua la història a El nou viatge del petit príncep, publicat per Salamandra amb l'aval dels hereus d'Antoine de Saint-Exupéry.
I quan faltin 20 minuts per les 3 arribaran els esports, Laia Tudel, òbviament avui amb tota la prèvia del Barça-PSG d'aquesta nit.
On Balde és la gran novetat de la convocatòria que ha donat fa poca estona Hansi Flick. El Barça-PSG ha jugat a les 9 de la nit i des de les 8 el podreu seguir a la TDT. A aquesta hora hi ha dinar de directives del PSG i del Barça i connectarem durant el Catalunya Migdia amb el Marcos García per saber què s'ha dit en aquest dinar. I Catalunya treballa perquè jugui un partit amistós entre la selecció catalana masculina i Palestina les pròximes setmanes. Al Catalunya Migdia hem parlat amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
Sapiguem ara com tenim la mobilitat. Mariluz García.
Bon dia. Doncs amb aturades a la C-17 a Malla, Osona, en direcció Barcelona, per un accident que talla un carril, per obres, aturats a la P-7 a l'Ametlla de Mar, direcció Castelló, i autovia 2 al Bruc per anar cap a Lleida, i també retards de 15 minuts a les línies R2 i R2 Nord de Rodalies a causa d'una incidència a la infraestructura de DIF a l'altura de Granollers Centre que s'arrossega des del matí.
I ara, temps pel temps.
A la tienda vichy.com et portem aigua, sucs i tots els productes de la nostra web a casa. No carreguis res, nosaltres ens movem per tu. Vichy Català us ofereix el temps.
Francesc Mauri, si no ens dius el contrari avui, amb certa tranquil·litat i és notícia.
Sí, tranquil·litat, 1er d'octubre amb sol, tarda amb algunes nuvolades al nord-est, aïlladament a prop de les Guilleries i Collsacabra algun ruixat local i poca cosa més. I, de fet, s'acaba aquesta tranquil·litat en un raconet del país, però el més poblat, Costa Central i Camp de Tarragona, perquè de matinada i demà en aquestes comarques hi pot haver ruixats. Com a contrapunt a un dia assolellat que s'espera demà a tot l'oest, a tot el sud i a gran part del Pirineu.
Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
Ara passen 6 minuts de les 2 i la flotilla, que es continua acostant a Gaza enmig del temor que Israel els assalti. Ara mateix la caravana de vaixells és a poc menys de 120 milles nàutiques de Gaza i ja dins la zona d'exclusió que ha imposat l'exèrcit d'Israel com a mesura, diuen, de seguretat. La flotilla denuncia que aquesta matinada han patit maniobres intimidatòries d'un vaixell de guerra israelià. Tot i així, continuen rumb a la franja on volen repartir ajuda humanitària i denunciar el bloqueig d'Israel, Cèlia Cernadas.
Un mes després de sortir de Barcelona, doncs, la flotilla afronta les últimes hores de la seva missió amb final incert. Creuen que Israel els interceptarà i els atindrà. Sí, però si no passa, esperen arribar a la franja demà al matí. Sentim Saif Aboukeshesh, que és portaveu de la flotilla.
Esperem que ens interceptin en qualsevol moment. Ja hem entrat en el que anomenem la zona de perill, que Israel ha autoproclamat com una àrea on poden intervenir en aigües internacionals, aturar vaixells i segrestar els que són els vaixells. Però continuarem navegant cap a Gaza. Estimem arribar-hi dijous al matí. Esperem poder trencar el setge i arribar-hi.
So hopefully we will be able to break the siege and arrive.
L'exèrcit d'Israel ha imposat aquesta zona d'exclusió marítima perquè al·lega que és zona de combat i que la circulació de vaixells és un risc per a la seva pròpia seguretat. Un argument que rebutja amb molta contundència la relatora especial de l'ONU per als territoris palestins ocupats, Francesca Albanese.
But this is absolutely nonsense.
Això és un disbarat. Aquesta és una línia imaginària que ha marcat el mateix Israel. No estem parlant que la flotilla estigui intentant entrar en aigües territorials d'Israel. Aquestes són aigües palestines, ni tan sols de Gaza, són palestines. Israel no té cap autoritat sobre elles.
Les aigües on navega ara la flotilla són, doncs, internacionals i quan siguin a 12 milles de la costa ja serien palestines, tal com explicava Albanese. La flotilla denuncia que ja aquesta matinada Israel ha intentat intimidar-los amb un vaixell de guerra que ha envoltat dues de les seves embarcacions. Les comunicacions s'han tallat de forma remota. L'escenari que contempla la flotilla ara és que Israel els aturi, els abordi, els detingui, els interrogui i els empresoni o els deporti. Hi ha antecedents, però, de finals tràgics. L'any 2010, un atac d'Israel contra la flotilla es va saldar amb 9 morts. Aquest cop, però, la caravana és molt més gran. La integren 40 vaixells i transporta més de 500 persones.
Doncs a tot això, el govern espanyol deixa sola la flotilla i atura el vaixell de l'Armada abans d'entrar a la zona de risc. La Moncloa al·lega que no creuaran aquesta frontera i demana a la flotilla que faci marxa enrere perquè estan en risc. Sumar discrepa, exigeix a Sánchez que rectifiqui i que s'escorti aquesta flotilla fins al final. Madrid, Paula Brujats, bon dia.
Sí, bon dia. El govern espanyol es fa enrere i justifica que el vaixell de salvament no pot entrar a la zona de risc. Al·leguen que això pot tenir greus conseqüències per la seguretat de la tripulació. Per això la ministra de Defensa, Margarita Robles, ha demanat a la flotilla que desisteixi.
El barco como tal no puede entrar más adentro de la zona de exclusión. Yo no soy quien para decirle a la flotilla, es importante la labor que hacen, pero en este momento tienen que valorar que pueden poner en riesgo la vida de muchas personas.
Missatge molt diferent, però, de Pedro Sánchez, que des de la cimera de la Unió Europea a Copenhague ha reclamat a Netanyahu que no amenaci la flotilla i ha defensat que segueixi el seu camí, encara que sigui sense protecció.
No representan un peligro ni una amenaza para Israel y por tanto espero que Israel, en este caso el gobierno de Netanyahu, pues no represente tampoco, no provea de ninguna amenaza a esta flotilla.
I oferia suport diplomàtic si acaben detinguts. La decisió d'aturar el vaixell de l'Armada ha indignat els socis de Pedro Sánchez. Yolanda Díaz recorda que són aigües internacionals i que el govern espanyol té l'obligació de protegir la missió.
Són espanyoles i espanyoles i tienen que estar protegidos por nuestro país. acompañamiento, salvaguarda, legalidad internacional. Esto está pasando ante los ojos de todos los mandatarios europeos y mundiales.
I el PP diu que avui es demostra que tot era una cortina de fum de Pedro Sánchez. Esther Muñoz.
¿Qué día anunció el gobierno de España que mandaba un buque con la flotilla? ¿Ustedes se acuerdan? El día que supimos que un juez iba a mandar probablemente ante un jurado popular a su mujer.
I Podem acusar Sánchez de ser còmplice del genocidi i d'abandonar la missió.
Mentrestant, sobre el terreny, Israel, que continua l'ofensiva militar sobre Gaza, i Hamas, que estudia el pla de pau presentat dilluns per Donald Trump. El president dels Estats Units els va donar ahir entre 3 i 4 dies per donar una resposta sota l'amenaça de donar via lliure a l'exèrcit d'Israel. Enviats especials a Jerusalem, Josep Forns i Vicent Mitsut, bon dia.
Bon dia. Doncs Israel ha intensificat els atacs i ha tancat abans d'aquest migdia l'única via d'evacuació de la ciutat de Gaza després que l'han abandonada prop de 800.000 persones. El ministre de Defensa, Israel Katz, ha assegurat que estan dividint la franja i assetjant la ciutat de Gaza per acabar amb la resistència de Hamas i les altres faccions palestines. Com a conseqüència dels atacs israelians a la ciutat de Gaza, que han deixat almenys una vintena de morts avui, la Creu Roja ha deixat de prestar assistència mèdica temporalment per preservar la seguretat del seu personal, tot mentre Hamas ha traslladat als mediadors algunes reserves sobre el seu desarmament plantejat en el pla de pau de Donald Trump. El primer ministre qatarià, Al Thani, ja havia traslladat als Estats Units ahir que calia clarificar el pla de retirada d'Israel de la franja i fins i tot negociar les condicions, especialment després que Netanyahu deixés anar la seva intenció de mantenir tropes a la franja.
Més coses, canviem de conflicte. Els líders dels 27 països de la Unió Europea negocien en cimera a Copenhaguen quines mesures prenen davant la crisi de drons i l'ajuda que reclama Ucraïna. Els països nòrdics, a primera línia, a l'amenaça russa, reclamen solidaritat contributiva als socis del sud. L'OTAN ha blindat la capital danesa, enviat especial a Copenhaguen. Jordi Baró, bon dia.
Bon dia. Copenhaguen blindada avui per la cimera dels 27 enmig d'una espiral de violacions de l'espai aeri per part de Rússia. Sobre la taula dels líders, noves mesures per respondre-hi, com la creació d'un mur de drons. Els països a primera línia de l'amenaça avisen de la gravetat del moment, com l'anfitrió Dinamarca o Finlàndia, i demanen a la resta de socis que financin també les noves iniciatives. Sentim els primers ministres Mette Frederiksen i Peter Jorpo.
Espero que tothom reconegui ara que hi ha una guerra híbrida. Ho veig des d'una perspectiva europea. Només hi ha un país que ens vol amenaçar, i és Rússia. I, per tant, necessitem una resposta molt forta.
La nostra situació de seguretat és molt, molt difícil. El que més necessitem a Europa en aquest moment és més solidaritat, més unitat, més cooperació en seguretat i defensa.
Al sud, per boca dels líders de Grècia i Itàlia, ha respost que no només existeix una amenaça al flanc est. Els 27 discuteixen avui més mesures també de suport a Ucraïna, com un crèdit de 140.000 milions amb actius confiscats russos, sense calendari i amb alguns països a favor, però també amb altres reticents, com França.
I mentrestant, al Vaticà, el president Salvador Illa ha convidat el papa Lleó XIV a venir a Barcelona l'any que ve per inaugurar la torre més alta de la Sagrada Família. Aquest matí el pontífex ha rebut el president al Vaticà. El papa fa menys de mig any que va ser escollit i Salvador Illa ha sigut la primera autoritat de l'Estat i un dels primers dirigents europeus a reunir-s'hi. Enviada especial, Nati Adell.
Durant l'audiència privada d'aquest matí, que ha durat mitja hora i ha estat pròxima i planera, el papa ha dit que encara no pot confirmar si podrà venir a Barcelona per la commemoració del centenari de la mort de Gaudí, però sí que en té ganes. Illa resumia així la trobada.
Li he traslladat una invitació a visitar Catalunya amb motiu de la finalització de la Torre de Jesús de la Sagrada Família, el 10 de juny de l'any vinent, i compartit també la situació inacceptable que s'està vivint a Gaza. Ha sigut una conversa, de veritat, que molt emocionant. No?
Ella també ha compartit amb el pontífex la preocupació per la seguretat de la flotilla i ha demanat serenitat davant un context internacional d'excessiva polarització. Com a obsequis al pontífex, un llibre de Catalunya amb botits i oli d'oliva, entre altres. L'audiència d'aquest matí és la tercera que fa un president de la Generalitat amb un papa al Vaticà. La primera, Jordi Pujol, el 81, amb Joan Pau II, i la darrera, el president Pere Aragonès amb el Papa Francesc, ara fa 2 anys. El president Illa està de viatge a Roma fins divendres en el marc de la celebració del mil·lenari de Montserrat i el 40è aniversari del Festival de Peralada. Aquesta tarda, reunió amb el president de la regió de Lazio i després amb l'alcalde de Roma, Roberto Gualtieri.
I de tornada a Catalunya, l'alcaldessa de Ripoll, Sílvia Orriols, aparca la prohibició del vel islàmic als espais públics del municipi per poder aprovar el tercer intent les ordenances de civisme. La líder d'extrema dreta va aconseguir finalment aprovar la normativa al ple d'ahir al vespre amb els vots de Junts després de recollir les exigències que li demanaven els de Carles Puigdemont, Laia Claret.
Oriol s'havia trobat amb les diverses formacions de fa mesos. Ahir tot el punt sencer que es prohibia el vel islàmic als edificis públics ja no apareixia per ser sotmès a votació. Segons Oriols, amb la intenció de buscar consens, té 6 dels 17 regidors.
Jo sí que he fet una renúncia explícita a un punt que per mi era important i cabdal i que, de fet, el qual no renuncio, que espero més endavant poder-lo aplicar, però sí que l'he tret amb voluntat, no?, de que fos un text més consensuat i que pogués, doncs, comptar amb la unanimitat del ple.
En l'última votació de les ordenances, al juny, Junts s'hi va oposar perquè la prohibició anava més enllà del burca, ho argumentava la regidora Montsina Llimós.
Qualsevol persona que no ensenya el rostre, doncs, i tant que no s'identifica, i tant que hi ha un problema de seguretat. Però vostè, quan ha fet l'explicació, no és el que es diu. S'aconseguiria en base a una mentida, perquè ho associaríem a cara descoberta amb inseguretat, i això sabem que té una intenció.
El regidor de Som i Ripoll també va donar el sí a les ordenances. Van votar-hi en contra Esquerra, PSC i la CUP.
Ara passa un minut d'un quart de tres. Fem una pausa per la publicitat i a la tornada passarem per Eivissa i pel Delta de l'Ebre per veure quin és el balanç dels aiguats d'aquest principi de setmana.
Catalunya migdia.
Professionals de la construcció i la reforma, a Obramat teniu tot el que necessiteu, amb estoc sempre disponible i els millors preus del sector. On compren els professionals? Obramat.
El compromís de BBVA i Banc Sabadell amb el territori. Carlos Torres Vila, presidente de BBVA.
Garantizamos durante 5 años el volumen de crédito a la inmensa mayoría de las pymes de ambas entidades en Cataluña, garantía que no tendrían en ausencia de esta operación.
Troba tots els compromisos a bbva.com. Avancem? BBVA. L'oferta ha estat autoritzada per la CNMV. Fullet disponible a cnmv.es i a bbva.com, així com a les seus del BBVA, el Banc Sabadell, la CNMV i les borses de valors.
Hola, sóc la Meritxell Virgili, de l'oficina del RAC de Vic.
I jo sóc el Pol Colom, de l'oficina de la Sagrada Família.
Si vols l'assegurança de salut més completa, que inclou orientació psicològica, programes preventius i molt més...
I des de només 18 euros al mes...
Escull l'assegurança de salut del RAC, amb tota confiança. RAC, hi som per ajudar.
El dimecres 8 d'octubre, Mundo Deportivo i el Departament d'Esports de la Generalitat de Catalunya celebren la 42a gala Campions en Valors al Gran Teatre del Liceu. Un homenatge als esportistes, entitats i clubs que han destacat per la seva trajectòria i pels seus mèrits i valors. Amb el patrocini del Corte Inglés, Clubs Eurofitness, Nutrisport i CaixaBank.
Celebra l'aniversari de Carrefour al millor preu. Amb descomptes cada dia, com el 30% de descompte, només l'1 d'octubre, en totes les xocolates i xocolatines. Vàlid en hipermercats. Descompte en cupó bescanviable. No et perdis els nostres millors preus d'aniversari. Carrefour, el més bo al millor preu.
Prop de 3 milions de persones grans al país pateixen soledat sense poder-ho explicar a ningú. Com si truquessin per telèfon i ningú no contestés.
Hola, gràcies per despenjar el telèfon. Em dic Josep i m'agradaria explicar-te la meva història.
A la Fundació La Caixa acompanyem les persones grans perquè deixin de patir soledat en silenci. Descobreixeu a la trucada de la soledat.org.
Si no saps escollir restaurant, no escoltes un sol gènere musical i gaudeixes dels mercats guiant-te per l'olfacte, al FestiFest no cal que triïs. T'hi esperen plats de Casa Pepi, Xamei, Culguin i molts més. 4 i 5 d'octubre a l'antiga fàbrica Estrella d'Am. Entra a festifest.cat amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
Catalunya migdia.
Com us dèiem, a Eivissa, avui és dia per netejar i valorar els danys provocats per les pluges torrencials d'ahir al vespre, que van ser de rècord. De fet, d'ahir al migdia, a l'hora en què fèiem el Catalunya migdia, l'Ajuntament demanarà al govern espanyol la declaració de zona catastròfica i això és el pas previ per poder reclamar ajudes. Corresponsal a les Illes, Bruno Fortea, bon dia.
Hola, bon dia. Doncs sí, ara veïns i administracions esperen unes ajudes que serviran per reparar els desperfectes de les inundacions. La presidenta de les Illes, Marga Proens, donarà suport a aquesta declaració de zona catastròfica i ha celebrat que només s'estigui parlant de destrosses materials.
Jo crec que hem de posar en valor que no ha hagut víctimes, que no ha hagut danys personals, i això davant qualsevol catàstrofe sempre és el més important.
El govern balear només informa de 3 ferits lleus, però el Consell Insular parla de 4, també lleus. Avui, molts carrers de la vila d'Eivissa encara estan empantanegats de fang. Veïns i comerciants han hagut de treure l'escombra per netejar-ho tot una mica. A alguns d'ells, però, la tromba d'ahir no els ha sorprès.
Això es veia venir. Quan plou una miqueta més del normal, del que estem acostumats, i Eivissa no està preparada per això. Vull dir que encara haguem arreglat els carrers i s'haguen fet moltes obres que s'han fet i s'han millorat, ja que dic la veritat, pues no és suficient.
De un momento al otro se ha llenado todo y nada, que alguna gente tiene coches y motos, vamos a ver qué podemos salvar y tenemos que mirar porque eso ha pasado ya antes, pero esta vez me parece que es más fuerte.
Avui les classes, escoles i instituts continuen suspeses a la vila d'Eivissa, però el Departament d'Educació espera reobrir-ho tot demà.
I al Delta de l'Ebre, els danys provocats pels dos últims temporals al Montsià han afectat fins la meitat de la collita d'olives a la comarca. En paral·lel, els productors també veuen com el preu baixarà, tot i la reducció de la producció a Andalusia. En Posta, Jordi Barranca.
Bon dia. En 10 dies, els camps de l'interior del Montsià han patit 2 temporals i en alguns moments fins i tot amb intenses pedregades. La campanya no es preveia gaire bona, però això ho ha acabat de rematar. Les pèrdues van entre el 30 i el 50% depenent dels camps, a banda que el sumarí també la baixada del preu. Aro Caida Arasa, de la Federació de Cooperatives Agràries, i Rafael Verdiell, d'Unió de Pagesos.
Aquestes dues pedregades a l'oliva l'ha fet caure al terra i pensem que hi ha entre un 20 o un 30% d'oliva al terra.
Els preus pintaven bastant bé perquè a Andalusia havia caigut molt la producció perquè tenien molta sequera. Per tant, esperàvem uns molt bons preus i ara ens han quedat, doncs, bueno, doncs que no tindrem ingressos aquests anys per sequera i enguany perquè ens ha tocat la pedra.
Demà la secretària general del departament visitarà la zona afectada. Els efectes al cultiu de l'oliva s'assumen als camps petits dels arrossars, on encara quedaven alguns camps per segar i on ja es nota una expansió del cargol poma.
Ara és un quart i mig de tres. Atenció també a aquest titular, perquè a Catalunya es practiquen més de la meitat dels avortaments que es fan al conjunt de la sanitat pública espanyola. Són dades que ha fet públiques avui el Ministeri de Sanitat en referència a l'any passat i que demostren la resistència d'alguns territoris a garantir l'accés públic a la interrupció voluntària de l'embaràs. Madrid, Dani Sanzeaja.
Bon dia. Dels 106.000 avortaments que es van fer a Espanya l'any passat, un 3% més que l'anterior, 23.500 es van fer a Catalunya, dels quals un 55% van ser a través de la sanitat pública. És una xifra que en comunitats com Madrid, Andalusia, Múrcia, Castella-La Manxa o Extremadura no arriba ni a l'1%. I és que al conjunt de l'Estat, 8 de cada 10 dones acaba avortant en una clínica privada. Una situació que la ministra de Sanitat, Mònica García, considera inacceptable i reclama a les comunitats plans clars per revertir-la.
Nuestro objetivo es que la ley se cumpla en todas y cada una de las comunidades autónomas, garantizando que todas las mujeres puedan ejercer este derecho en la red pública sin obstáculos y tampoco sin desigualdades territoriales, porque sabemos que la red pública es la que garantiza la mayor equidad y también es la que garantiza la mayor calidad.
García també ha carregat contra el PP i Vox per la mesura aprovada ahir al ple de l'Ajuntament de Madrid i que obligarà les treballadores socials a informar d'una suposada síndrome postavortament que no té evidència científica. Ha dit que el Ministeri estudia prendre accions legals.
I mentrestant a Barcelona. Concentració aquest migdia contra la discriminació de la gent gran. La mobilització amb lectura de manifest l'han convocada diverses entitats de suport a aquest segment de la població que denuncia que creix l'edatisme, un fenomen que suposa menysprear i apartar la gent gran d'alguns àmbits de la societat. Barcelona, Marriera.
Bon dia. Unes 250 persones s'han concentrat a la plaça Sant Jaume per demanar que se'ls tingui en compte i no se'ls exclogui per motius d'edat. Asseguren que se'ls infantilitza, se'ls menysté o se'ls discrimina des de les administracions, ja sigui el metge o anant a comprar. Aurora Huerga és una de les portaveus del grup promotor.
L'edatisme és una lacra que el que fa és perdre la nostra vàlua com a persones. Tu vas a un banc, vas a algun lloc i si eres una persona gran ja te miren de manera diferent i com si no sabessis fer qualsevol cosa igual que la resta de la gent.
Un tipus de discriminació que normalment té rostre de dona. L'actriu Vicky Peña ha llegit el manifest unitari de l'acte on hi han assistit l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, i la consellera de Drets Socials, Mònica Martínez Bravo.
I ara parlem de diners, perquè la renda mitjana dels catalans no es mou dels 35.000 euros des de fa un parell d'anys, segons l'estadística de declarants per municipis que ha publicat avui Hisenda amb dades del 2023. Hi ha municipis, però, com Sant Just d'Esvern, on la renda mitjana de la unitat familiar s'enfila fins als 67.000 euros. En canvi, a Aitona, Lleida, on supera per ben poc els 20.000, serà Riera.
35.000 euros és, doncs, la mitjana del que declara Hisenda una família catalana, però si anem poble a poble, aquestes diferències que trobem són enormes. A la part alta tenim Sant Just d'Esvern, Sant Cugat, a les comarques de Barcelona, amb aquesta renda mitjana que s'enfila, com dèiem, fins als 67.000 euros, i a la part baixa, Batea, a la Terra Alta o Aitona, al Segrià, amb una mitjana del que declara DRPF, una família que supera per ben poc aquests 20.000 euros. Els pobles més rics, per dir-ho amb totes les lletres, es concentren a les demarcacions de Barcelona i Girona, aquí també hi ha Fornells de la Selva, Quart o Sant Gregori, i els més pobres, a les de Tarragona i Lleida, amb Corbera d'Ebre, Horta de Sant Joan, Torres de Segre o Isona. A nivell global, continuem per sota del que cobren, per exemple, a Madrid. Allà tenen una renda mitjana de gairebé 41.000 euros anuals.
Això ha fet amb dades de la declaració de la renda, i el Parlament ha validat el decret llei que prepararà l'Agència Tributària de Catalunya per convertir-se en la Hisenda Catalana i recaptar tots els impostos. S'ha aprovat amb els vots del PSC, Esquerra, els Comuns i la CUP. Els republicans avisen el govern que van tard. Parlament, Jordi Corbalan.
El decret permetrà crear nous cossos de personal tributari i atorga a l'agència més autonomia funcional, financera i de tresoreria. La consellera d'Economia, Alicia Romero, espera que com més aviat millor es puguin aprovar els canvis legislatius al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar gradualment l'IRPF i després la resta de tributs, tal com van acordar amb Esquerra.
Esperem que en aquests treballs del nou model de finançament autonòmic, d'aquest finançament singular per a Catalunya i d'aquest desplegament de la nostra agència, doncs puguem tenir aquestes aprovacions legislatives quan abans millor.
Esquerra, que ha presentat una proposició de llei al Congrés perquè Catalunya pugui recaptar l'IRPF, avisa els socialistes que van tard i que sense això i el finançament singular no tindran pressupostos. Sentim el diputat Albert Salvador.
Fins que no es resolgui la qüestió de la recaptació i del nou model de finançament, no negociarem nous pressupostos ni aquí ni amb el govern espanyol. Només si complixen en Catalunya, esta legislatura serà més transitable per al PSC i per al PSOE.
Junts, que s'ha abstingut en la votació, creu que els socialistes han aixecat la camisa a Esquerra.
I precisament per una qüestió de diners, l'administració federal dels Estats Units s'atura parcialment sense que s'albiri una solució a curt termini. I això fa que centenars de milers de funcionaris estiguin tècnicament a l'atur en l'anomenat shutdown, i això de retruc altera la prestació de determinats serveis públics. Feia 7 anys que l'enfrontament entre republicans i demòcrates no deixava el país sense pressupost. Llavors, també manava Donald Trump, Albert Manyà.
Els dos partits es culpen mútuament del tancament, una mesura molt impopular, i el president nord-americà, en un missatge a les xarxes socials, ho ha aprofitat per insinuar que seria un bon moment per accelerar l'acomiadament d'empleats federals. Els demòcrates culpen Donald Trump i els republicans de no voler protegir l'atenció mèdica. Aquesta matinada, el Senat ha fet una votació in extremis per prorrogar el pressupost fins al novembre, que
achieved. The bill upon reconsideration is not passed.
Com sentíem ara, no ha prosperat. A continuació, el director de pressupost de la Casa Blanca ha instruït les agències i els caps de departament perquè apliquin un tancament ordenat. A priori, tant pot afectar el pagament de prestacions socials com l'obertura dels parcs nacionals i museus i biblioteques. De moment, en queden al marge les forces de seguretat.
I encara parlant de diners, però ara, altre cop dels nostres. A partir d'avui, el preu de la llum es calcularà cada 15 minuts i no cada hora com fins ara. La mesura pretén dotar de més flexibilitat el sistema, cada vegada més dependent de les energies renovables. Laia Ortega, això tindrà cap traducció a la factura?
Com que l'objectiu és ajustar millor les previsions d'oferta i demanda d'electricitat a la realitat de la producció i consum, podria tenir-ne, tot i que no de manera automàtica. Ens ho explica la directora de comercialització de l'energètica, Marta Campos.
Per als usuaris, directament, aquesta mesura no garanteix una baixada automàtica del preu, sinó que el que fa és reflectir més fidelment els costos reals i permet tenir una mesura més precisa del consum. Ara bé, per aquells consumidors amb una tarifa indexada al mercat, és a dir, amb transposició directa del cost de l'energia amb el preu del mercat, si el consumidor es pot adaptar a aquests períodes que puguin ser més barats, sí que es podria arribar a fer un estalvi.
Una adaptació que acabaran fent els nostres aparells elèctrics per nosaltres, segons ha explicat el consultor energètic Salvador Salat.
El que això permetrà és que aquelles màquines que comencen a ser intel·ligents es puguin programar per oferir serveis intel·ligents, no? Que aprofitin, que treguin avantatge d'això d'una manera autoprogramada.
Aquest nou sistema de càlcul de la llum no implica cap canvi en els comptadors perquè els nous ja es van posar fa molts anys.
I avui, per cert, Laia, també canvia el preu del gas.
Sí, per aquells que tinguin contractada la tarifa regulada. Són 4 de cada 10 consumidors. Aquests clients que fan servir gas natural a la cuina per tenir aigua calenta o calefacció, la tarifa se'ls apujarà un 13% de mitjana. Un increment que és habitual de cara als mesos d'hivern quan en la composició d'aquesta tarifa s'incorpora un tipus de gas més car.
I encara amb la mà a la butxaca, el preu mitjà dels bitllets de tren d'alta velocitat entre Barcelona i Madrid s'ha encarit un 40% des que no hi ha el servei d'Ablo en aquest corredor. Era el servei de baix cost de Renfe. Ho constata l'aplicació de venda de bitllets de tren i autobús Trainline, que ha comparat els preus d'aquest setembre amb els del setembre de l'any passat, Joan Garcia.
Renfe va retirar els 5 trens que cobrien l'oferta d'Ablo fa gairebé un mes. Han detectat desperfectes en les estructures que subjecten les rodes. Els ha substituït per trens AVE amb les mateixes freqüències i uns preus, segons la companyia, que serien competitius. Observant el preu en el conjunt de l'oferta que fa Renfe, Ouigo i Irio a l'alta velocitat Madrid-Barcelona, Trainline ha arribat a la conclusió que explica el responsable de l'aplicació per Europa, Pedro García.
En los billetes que vendemos desde la plataforma Trainline hemos observado incrementos del 40%. Creemos que los operadores encontrarán maneras para devolver el precio a niveles donde estaban, o bien sea con la reintroducción de Ablo o con la adaptación de precios a través de otros mecanismos.
I entre els que en lloc d'anar amb tren van amb patinet, un de cada 4 usuaris se salta el semàfor o no respecta els passos de vianants a Barcelona. Això ho recull un estudi del RAC. En aquest sentit, aquest club automobilístic considera que els semàfors intermitents que permeten el pas d'aquests vehicles amb passos de vianants que estan en verd no ajuden a respectar les normes, Jordi Canal.
Bon dia. El RAC recorda que hi hagi o no aquests semàfors taronges. La prioritat en aquests punts és dels vianants i encara que s'instal·lin com a recordatori, no cal en Cristian Verdagí, director de l'àrea de mobilitat.
Quantes menys llumetes i suports haguem d'instal·lar a l'espai públic, millor, perquè també és més fàcil de mantenir. Que la cosa funcioni per la convivència, per aquestes normes bàsiques de circulació. Però el que passa és que resulta que estem pujant a vehicles, a usuaris, que no tenen per què tenir coneixements bàsics de com s'afronta una cruïlla, qui té prioritat a una cruïlla entre un patinet i un vianant.
3 de cada 10 usuaris de patinets no tenen cap tipus de carnet. La majoria els porten joves. A banda de no respectar els semàfors i els peatons, una altra de les infraccions habituals és l'excés de velocitat. Un de cada 3 patinets circula pels carrils de 10 km/h per sobre dels 20, més del doble.
Passen 2:02. Tenim temps per un últim apunt abans de la publicitat. I és que els Mossos d'Esquadra han intervingut 37 armes blanques cada dia de mitjana els últims 9 mesos a Catalunya. Són dades del període entre el setembre del 2024 i el mes de maig d'enguany. La xifra total s'enfila a més de 1.200 i suposa un augment del 40% respecte a fa poc més d'un any, Miquel Jarqué.
Aquestes intervencions s'emmarquen dins de l'anomenat Pla d'Aga, que els Mossos despleguen periòdicament des de l'any 2023 en grans aglomeracions, entorns escolars i les zones d'oci. Pel que fa als incidents amb navalles, punyals o ganivets, han estat 3.500 en 9 mesos, 13 cada dia, la meitat dels quals en el context de robatoris o agressions. Segons dades de la Conselleria, recollides en una resposta parlamentària, tot plegat ha derivat en prop de 6.400 expedients que fins al mes de maig havien acabat en més de 1.000 sancions. La llei considera arma blanca il·legal la que té una fulla superior als 11 centímetres i pot comportar multes d'entre 600 i 30.000 euros. La policia també sanciona i retira ganivets i navalles amb fulles més curtes si no està justificada la seva tinença pel context en el que es troben.
Ara farem una pausa per la publicitat i a la tornada us explicarem que un clàssic, El petit príncep, ja té segona part.
Catalunya migdia.
És possible un dia de partir. És hora de connectar amb la TDT, la transmissió d'en Torquemada. Avui, a partir de les 8, la TDT del Barça PSG a Catalunya Ràdio.
La narració del partit és una exclusiva de CaixaBank. CaixaBank dona suport a l'esport.
Avui, milers de persones ja saben què és sentir-se protegides. I a CaixaBank volem estar al seu costat i al teu amb les nostres assegurances MyBox i l'alarma al mateix preu mensual durant els 3 primers anys. Perquè et volem acompanyar dia a dia. CaixaBank. Tu i jo. Nosaltres. Informa-te'n a caixabank.cat.
La TDT de Catalunya Ràdio té el suport comercial de Cupra, Fundació MGC i MGC Mútua, Estrella Damm i CaixaBank.
Catalunya migdia.
Al meu planeta tinc tres volcans i un d'apagat, les llavors màgiques dels baobabs.
Com us dèiem, el clàssic universal El petit príncep té ara la seva primera continuació oficial, 82 anys després que es publiqués la història original d'Antoine de Saint-Exupéry. Es diu El nou viatge del petit príncep i l'ha escrit Eloi Moreno, autor de títols best-seller com Invisible, amb el vistiplau a més de la família de l'escriptor francès Montse Camps.
Sí, amb il·lustracions de David Sierra i publicat per Salamandra, reprèn la història després que el petit príncep desaparegués al desert i tornen a aparèixer personatges com la Rosa i els Baobabs, i el petit príncep visitarà nous planetes. Tot plegat servirà per parlar de valors que apareixien a l'original, però Moreno introdueix noves reflexions.
El tema de la migració, el tema de les noves tecnologies, també el veure com, d'alguna forma, pues, hay muchos sabios que no son sabios, ¿no? Que no. O incluso en el planeta de los libros, ¿no? Que se habla como muchas veces se van cancelando o se van cambiando contenidos, ¿no? Depende de quién esté al mando en un determinado momento.
Olivier Darguer és nebot net de Saint-Exupéry i president de la fundació que porta el seu nom, que ha donat l'aprovació al nou llibre. El convenç que la continuació s'enfronta als reptes dels temps actuals respectant temes que ja preocupaven l'escriptor francès.
El tema de l'ecologia és un tema que sempre va fascinar Antoine de Saint-Exupéry. També el tema de la tolerància, el tema de la pau mundial. Avui en dia, que els riscos de guerra són permanents, també és un símbol d'entesa entre els pobles i de la pau dins la humanitat.
De moment, el llibre es publica en català i castellà, pendent d'altres traduccions.
425, arribem a Perpinyà.
El Museu d'Història de Catalunya obre demà al públic la primera gran exposició dedicada al poble gitano català. La mostra, en què ha col·laborat la comunitat gitana del país, s'emmarca dins dels actes de l'any del poble gitano, que commemora els 600 anys de la seva arribada a la península ibèrica, Montse Mas.
L'exposició repassa la història del poble gitano a casa nostra, començant pel seu èxode des de l'Índia fins a l'actualitat. Una història encara molt desconeguda, segons la comissària i activista gitana Mercedes Porras.
No es coneix gens. Que la gent ens conegui, que conegui els gitanos, i que serveixi per posar ponts entre els gitanos i els gatger, que són les persones que no són gitanes en llengua romaní.
La mostra no amaga l'estigma que ha arrossegat el poble romaní durant segles, com destaca la comissària.
Hem estat perseguits, hem estat castigats, executats, hem hagut de perdre la nostra llengua, les nostres costums, fins que apareix la Constitució de 1812, que els gitanos no som considerats persones.
Són materials molt variats, plafons informatius, objectes, fotografies, mapes, documents històrics o obres d'art, que, com assenyala Porras, no ha estat fàcil de reunir.
Per què? Perquè els gitanos hem estat sempre un poble nòmada. Tenim poc. Al final de l'exposició en tenim un àmbit on surten més de 150 gitanos i gitanes donant testimoni de la nostra cultura i de la nostra història, no? S'ha d'entendre com una exposició col·lectiva.
L'exposició es podrà visitar fins al 2 d'agost de l'any que ve.
Tarragona reivindica el seu romesco en el primer congrés tècnic sobre aquesta salsa. Fins a 9 estrelles Michelin participen a la trobada que es fa avui i demà al Palau de Congressos per promocionar aquesta cuina, Manel Sastre.
Es vol posar en comú les bases d'elaboració del romesco que ha passat de les barques i les cuines del Serrallo als plats dels restaurants més premiats, com el del xef Eduard Xatruc, 3 estrelles Michelin, a disfrutar.
Crec que és un deure, no?, posar una miqueta d'ordre, no?, i al final entre professionals, amants de la gastronomia, persones que a casa seva, al Serrallo, han estat cuinant romescos de tota la vida, doncs que puguin aportar el seu coneixement.
El coordinador del Congrés, Xavier Lluer, creu que era un deure fer una trobada com aquesta per dignificar, preservar i elevar la categoria que es mereix el romesco.
No l'estimem prou, no el practiquem prou, no el trobem prou als restaurants, i amb aquest congrés esperem engrescar la gent perquè quan vingui un amic el porti a fer un romesco, el faci a casa i comparteixi aquest valor. Necessitem que la gent prengui consciència i que l'estimi i el valori.
Jordi Vilà, de l'Alquímia, que ha presentat els seus nous romescos d'alta cuina, reivindica el retorn de les essències culinàries del país per combatre la cuina globalitzada. Del Congrés, a més de les ponències tècniques, es faran degustacions i maridatges.
I abans dels esports us expliquem que l'estrena de 3Cat Info i la renovació dels informatius ha impulsat el lideratge de TV3 aquest mes de setembre. Ho ha fet amb la millor quota en 18 anys. A més, el nou canal 3Cat Info d'Informació 24 Hores ha registrat les millors dades en 5 anys. Per la presidenta de la Corporació Catalana de Mitjans Audiovisuals, Rosa Romà, les dades avalen la renovació sota aquest nou paraigua anomenat 3Cat Info.
Estem satisfets perquè el resultat després de dues setmanes és que el projecte està funcionant. Hem crescut amb audiència al 324, anteriorment 324, actualment 3Cat Info Televisió. Per tant, creiem que estem en una direcció que permet seguir informant amb la credibilitat i el rigor de sempre, però també arriben a més públic.
Catalunya migdia.
20 minuts i seran les 3, temps pels esports. Laia Tudel, aquesta nit Barça-PSG amb Figo a la Llotja.
Sí, serà la Llotja de Lluís Companys, convidat per la UEFA. I sobre això n'acaba de parlar el president del Barça, Joan Laporta. Juga el que és, sens dubte, el partit estrella d'aquesta segona jornada de la fase Lliga de la Champions. A l'estadi Lluís Companys, el Barça rep el campió d'Europa, el PSG de Luis Enrique. Un partit molt atractiu, però també marcat per les nombroses baixes que tenen tots dos equips. I l'última hora del Barça, Bernat Soler, passa per una novetat en la convocatòria.
Sí, de seguida repassem les baixes, però començarem amb una bona notícia. Després de gairebé un mes lesionat, ha tornat a una convocatòria del Barça al lateral esquerre, Alejandro Valde. Però sí, com deies, en total, entre Barça i PSG hi ha 9 futbolistes lesionats. 9 futbolistes que podrien ser perfectament titulars si es trobessin en condicions de jugar. Recordem-los, per part del Barça hi ha lesionats 2 porters, Joan Garcia i Ter Stegen, migcampistes, Gavi i Fermín, i el davanter Rafinha. El PSG té molt tocada la part de la davantera, amb les baixes del recent guanyador de la pilota d'or Dembélé i també de Kvaratskhelia i Doué. També té lesionat el seu central i capità Marquinhos. Això obligarà els entrenadors a treure profit d'unes plantilles que, tot i les baixes, això sí, també ho hem de dir, són plenes de qualitat. Per tant, el duel promet ser igualment atractiu. Per cert, que avui serà la segona vegada que Hansi Flick i Luis Enrique s'enfrontin. L'anterior va ser el Mundial de Qatar del 2022, quan dirigien les seleccions d'Alemanya i Espanya. El partit va acabar amb empat a un.
I de seguida preguntarem al Ricard Torquemada que ens faci l'anàlisi d'aquest partit, les claus i alguna cosa més, però si al terreny de joc hi haurà baixes importants, la notícia extraesportiva, ara ho dèiem amb el Bota, passa per una alta d'última hora a la Llotja, una presència que ha despertat molta polèmica.
Sí, ja l'heu dit, perquè avui a la Llotja del Lluís Companys hi haurà Luis Figo, un dels personatges més controvertits de la història recent del Barça, ja no només per la seva fugida al Madrid, sinó també després per la seva actitud, podríem dir que hostil, cap al Barça i Catalunya. Doncs bé, Figo, que actualment és conseller de la UEFA, formarà part de la comitiva que acompanyarà el president del màxim organisme europeu, Alexander Čeferin, i s'asseurà en un lloc de privilegi a l'estadi Olímpic. Per cert, per part del PSG vindran 2.700 aficionats.
I aquesta hora s'està fent el dinar de directives entre el Barça i el PSG, i abans d'aquesta trobada ha parlat el president Joan Laporta, Marcos García, i suposem que alguna cosa de Figo haurà dit.
Sí, el tall és el de Figo. El president del Barça parla així de la presència de Luis Figo avui a la Llotja.
Figo es miembro del board de UEFA y nosotros esto es absolutamente respetable. Figo ha sido jugador del Barça. Recordamos las tardes y noches de gloria que nos dio. Luego él tomó una decisión, pero la vida ha continuado, ha evolucionado, y Figo es miembro de la UEFA, del board de UEFA, y por lo tanto será, por supuesto, recibido con todo el respeto que corresponde.
Laporta diu que el Barça no depèn de cap jugador, tampoc de Lamine. Admet que el Barça-PSG hauria estat el millor partit de la temporada passada i diu que no hi ha excuses per les baixes que ara ens deia el Bernat que tenen uns i altres. Laporta no vol desmentir Flick, que ahir admetia que el Barça és un dels favorits de la Champions.
Si lo dice Flick, imagínate tú, yo más que contento, porque quiere decir que él vea que tiene muchas posibilidades de hacer un gran papel en la Champions, incluso, pues bueno, ojalá se dé lo que él está diciendo. Si lo dice es porque lo piensa.
L'expedició al PSG, per cert, està encapçalada pel seu propietari, Al Khelaifi.
Aquest Barça-PSG es juga a les 9 des de les 8. Podreu seguir tota la prèvia a la TDT. Ricard Torquemada, bona tarda.
Bona tarda, Laia.
El partit d'avui, aquest Barça-PSG és el partit més atractiu futbolísticament que es pot veure ara mateix a Europa?
Segur, segur. És veritat que, com dèieu, falten elements individuals que el farien encara de més nivell, sobretot per execució de les idees, però les idees són les dues idees més atractives. És un partit que ens va quedar pendent la temporada passada, potser els dos equips que van saber conjugar millor unes formes agradables futbolísticament per l'espectador amb un gran rendiment. El PSG va escombrar l'Inter a la final de la Champions, el Barça es va quedar a les semifinals.
Un dels duels més esperats d'aquesta nit és el de Nuno Mendes i Lamine, el lateral del PSG, és qui haurà d'aturar Lamine Yamal i, en principi, ho tindrà complicat el davanter del Barça.
Sí, és un duel que val un partit, perquè si parlem de les baixes que hi ha, aquí sí que trobem el millor extrem del món, possiblement el millor jugador del món contra el millor lateral del món, amb molta diferència, perquè de Nuno Mendes al següent ja hi hauria, diríem, un esglaó. S'han trobat algunes vegades, a l'eliminatòria de fa dues temporades Lamine se'n van sortir bastant bé els minuts que va jugar, però a l'última final de la Nations League Nuno Mendes va passar per sobre de Lamine, tant defensivament com ofensivament. Dos jugadors que sobretot Nuno Mendes tant ataca com defensa, d'unes condicions físiques privilegiades, per tant avui té un examen del nivell Lamine Yamal, que no hem d'oblidar que ve d'una lesió, que no té el millor ritme de competició encara que veiéssim els minuts que vam veure contra la Real Societat, i que és molt intel·ligent, que no només té recursos a l'un contra un, sinó que Lamine Yamal veu el futbol amb una mirada privilegiada i per tant té altres recursos, no anar només a la batalla individual contra Nuno Mendes, però és un dels duels, probablement el duel de la jornada de Champions, segur.
T'esperes alguna sorpresa de Luis Enrique de l'estil com l'any passat, que va decidir flotar Araujo?
Doncs sí, sí, sempre Luis Enrique mira els partits amb uns ulls molt específics. A més, ha d'improvisar, com deia el Bernat, la línia del davant. Per tant, a veure què fa, si un fals nou, si un extrem curt, si algun jugador molt jove, si els tres del mig camp, els tres titulars que venen amb problemes físics, poden ser a l'inici a l'11. Jo crec que de Luis Enrique tindrem més sorpreses que no pas de l'11 de Flick.
Doncs tot això ho parlem a la prèvia de la TDT a partir de les 8, abans també al Tot Costa a les 7, el partit Barça-PSG a les 9. Seguim amb més partits de Champions. Ahir el Madrid va sumar la segona victòria de la Lliga de la Champions, guanyant plàcidament al camp de l'Almaty per 0-5, un equip que va mostrar totes les seves innocències i febleses a Udalserra.
I que els blancs van aprofitar especialment amb els dos primers gols del partit. Un penal més que innocent del porter després d'una greu errada defensiva i una contra letal després d'un corna servit pels casacs. Dos gols marcats per Mbappé, que més tard en va fer un altre i va aconseguir un hat-trick, demostrant que ara mateix és el jugador més en forma dels de Xavi Alonso.
Está en un momento en el que es decisivo prácticamente todos los partidos, ¿no? Y necesitamos que florezca su calidad y, bueno, pues estoy muy contento con Kylian, no solo por los goles, por todo lo que está haciendo, la influencia positiva que está teniendo el día a día con los compañeros, cómo se está implicando en el trabajo y puede ser un jugador que esta temporada pueda hacer una temporada espectacular.
A més de la golejada del Madrid, de la jornada d'ahir també destaca la victòria contundent d'un Atlètic de Madrid cada dia millor per 5-1 davant l'Eintracht de Frankfurt i la sorprenent derrota del Liverpool al camp del Galatasaray per 1-0. Equips com el Bayern, el Chelsea o l'Inter també van fer la feina, amb la qual cosa, quan falten encara els partits d'avui, només 3 equips han sumat per ara els 6 punts possibles: el Madrid, l'Inter i el Bayern. Dels 8 partits que s'han de jugar avui, a banda del Barça, destaquem el Borussia Dortmund, Atlètic de Bilbao, el Mònaco, Manchester City i el Villarreal, Juventus.
Fem una pausa i després...
Estem parlant amb la Federació Catalana des d'ahir la tarda per veure possibles encaixos també en quant a dates, que és el més complicat.
El novembre podria jugar-se un Catalunya-Palestina.
Catalunya migdia.
Ocasión Plus.
Te compra tu coche,
te compra tu furgo,
te compra tu moto,
oh.
Te compra tu auto caravan.
¿Tienes una oferta?
Oh.
Te la mejoramos.
Hasta un niño sabe dónde vender su seminuevo al mejor precio. Garantizado. Compromiso de pago en 24 horas. Estamos en tu provincia.
Ocasión Plus.
¿Escoltas la radio al taxi?
Vols guanyar més diners? Doncs apuja el volum perquè aquest anunci t'interessa. Registra't avui com a conductor a Uber.com i condueix sense comissió fins al 31 d'octubre. Accedeix a més clients i guanya més diners amb el teu taxi. Uber. Puja. S'hi apliquen condicions.
Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Et comprem el cotxe. Vender mi cotxe. Compromís de pagament en 24 hores i si tens una oferta, vine i te la millorem. 100% garantit.
Vendermicotxe.es. Som al carrer Rocafort 78, prop de l'estació de Sants, Sabadell i Cornellà.
Catalunya migdia.
Al matí de Catalunya Ràdio, donem veu a la teva realitat.
Aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio, parlem de salut mental.
4 de cada 5 estudiants expressen burnout per esgotament emocional, la meitat mostren nivells de sintomatologia depressiva i un de cada 10 recentment ha tingut ideació suïcida.
Augmenten els diagnòstics, però continua l'estigma social.
Aquest dijous, al matí de Catalunya Ràdio, amb Ricard Ostrell.
Parlem de salut mental.
Catalunya Ràdio.
Som
3CAT.
Ho dèiem abans de la pausa, d'aquí unes setmanes podria haver-hi un Catalunya-Palestina de futbol. El govern de la Generalitat treballa per organitzar un partit entre la selecció catalana masculina i la de Palestina. Ho ha avançat RAC1 aquest matí. Ara us podem donar més detalls d'aquesta informació amb aquesta conversa que ha tingut la Marta García amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez.
Conseller d'Esports, Berni Álvarez, bon dia.
Hola, bon dia.
En quin punt estan ara mateix aquestes negociacions?
Bueno, estem parlant amb la Federació Catalana des d'ahir la tarda per veure possibles encaixos també en quant a dates, que és el més complicat per la possibilitat de que vinguin jugadors que tenen competició cada setmana. Estem intentant trobar l'encaix, també la possibilitat de dates de quin estadi seria, i a partir d'aquí treballant amb molta implicació per part nostra i també del president, que personalment s'ha implicat i que té ganes de que aquest partit es pugui disputar.
Per tant, ara mateix, que se puga jugar o no el partit dependria bàsicament de la disponibilitat dels jugadors, per entendre-ho?
Bueno, en part sí, no? També hi hauria la possibilitat o l'opció de veure també a quin estadi, quina disponibilitat d'estadis hi haurien.
Montjuïc o Cornellà podrien ser opcions per acollir aquest partit?
Bueno, estem parlant amb la Federació Catalana, el que estem parlant és això, que valori quines opcions hi hauria d'estadis i a partir d'aquí prendre la decisió. També dependrà dels clubs implicats, que haurien de parlar amb ells, en el cas que fossin estadis privats, en el cas que siguin municipals, parlant amb l'Ajuntament. Una vegada la Federació Catalana es doni viabilitat en quant a jugadors, el que farem serà buscar l'encaix perfecte i que tot pugui quadrar per fer-ho el millor escenari possible, no?
Amb els palestins està tot més enllestit. Ho dic perquè divendres presenten l'Euskadi-Palestina en Bilbao. No sé si també aprofitaran això per desplaçar-se i acabar de tancar-se reis amb ells, o amb ells estan disposats i no hi hauria problema.
Bueno, ells ens han fet arribar la seva voluntat aquesta d'intentar jugar aquí a Catalunya també. La nostra predisposició també la saben i jo crec que dependrà una mica d'aquest encaix que dèiem i d'aquestes converses que tenim pendents amb la Federació Catalana per a veure si realment es pot ja anunciar quan es pugui l'abans possible, si es pot aprofitar perfecte i si no, pues farà quan toqui. No?
Tal i com estan les coses ara mateix, què suposa que Catalunya pugui acollir un partit així? No sé si han pensat en les conseqüències que podria haver-hi o no.
Bueno, nosaltres pensem en positiu, en el sentit de ficar l'esport com una eina de cohesió, una eina de pau, una eina també de visibilitat, i tot això que sigui en positiu perquè el que està passant, pues, com et deia abans, no? Que pugui ser l'esport una de les eines més útils en aquest sentit d'intentar ajudar el màxim possible. Per nosaltres és una oportunitat, creiem que és una oportunitat també, i per tant intentem, com et deia abans, treballar perquè això passi, no?
I avui estem d'estrena perquè ja teniu disponible el primer Espanyol reservat. Recordeu que tenim podcast del Barça reservat a Catalunya Ràdio, tenim el Girona reservat i ara estrenem l'Espanyol reservat, un podcast amb tota l'actualitat blanquiblava que dirigeix el Sergi Andreu per commemorar els 125 anys del club i que debuta, entre altres coses, ens ho explicarà el mateix Sergi Andreu, Sergi.
Sí, mira, un dels plats forts és l'entrevista a l'expresident de l'Espanyol, Dani Sánchez Llibre. Sempre és interessant el que ens explica el Dani, l'expresident. Amb ell recordem els seus orígens com a perico, però també repassem, òbviament, l'actualitat del club, sense passar per alt, qüestions relacionades amb el nou propietari, amb Alan Pease.
Em va semblar una excel·lent persona, amb una il·lusió impressionant, i jo li vaig preguntar, ¿estás contento de haber comprado l'Espanyol? I va dir, muy contento. Estoy muy contento y muy feliz. És un home de futbol. El que em va agradar més és la il·lusió i el content que estava per haver adquirit a l'Espanyol.
En aquest primer capítol també passen pels reservats l'Eudald Serra, el tindrem sempre l'Eudald, o l'exjugador Moisés Hurtado. Recordarem també que tot just ara fa 30 anys que l'Espanyol liderava la classificació de primera divisió en solitari amb José Antonio Camacho al capdavant i explicarem per què tots els nanos de la 21, és a dir, del planter de l'Espanyol, porten durant els partits les botes tots de color negre.
Ah, curiós.
Sí.
Doncs la família El Reservat que creix, després del Barça, del Girona Reservat, ara també l'Espanyol Reservat. I una recomanació més dels podcasts que tenim a Catalunya Ràdio, nou episodi del Fem Futbol, ja sabeu, el podcast que repassa tot l'univers femení del futbol, i on Ruth Vilà, en aquest primer capítol de la temporada, expliqueu que el Barça ha fet més d'un milió d'euros de caixa al mercat d'estiu.
Sí, uns diners, però, que el Barça no ha pogut utilitzar per fitxar cap jugadora pels problemes de fair play amb la Liga que condicionen tot el club. Són uns diners que podríem desglosar així. A London City ha pagat 540.000 euros per la clàusula de rescisió de Lucía Corrales, 240.000 més variables pel traspàs de Jana, després hi ha doncs, el traspàs de Bruna a l'Amèrica de Mèxic, 40.000 euros, i 200.000 pel traspàs de Martina a l'Everton. En el cas de Martina, a més, expliquem que el club manté una opció de recompra pel 10% del traspàs perquè pensa a poder recuperar la central en un futur no gaire llunyà. I encara en clau de mercat, l'Aia Fem Futbol donem detalls de l'oferta del PSG que Alexia va traslladar al Barça dies abans que tanqués aquest mercat d'estiu. I us expliquem a quin pacte ha arribat el club i la migcampista de Mollet per assegurar que la jugadora no marxés aquest estiu i via pagament de clàusula, és clar, perquè recordem que Alexia té contracte fins al 2026, però també té un condicionat, un condicionat a la disputa de nombre de partits que, a més, és de fàcil compliment. Tot això, el podcast Fem Futbol, que ja ho deies, és de les competicions femenines, és el podcast que fem a Catalunya Ràdio, que trobareu ja a l'aplicació, al web, i a tot arreu es poden sentir podcast.
Doncs tornem força al Fem Futbol en aquesta segona temporada amb aquestes informacions que ara ens avançava algunes de Ruth Vilà. La resta, escolteu l'episodi de Fem Futbol que ja trobareu a l'app de Catalunya Ràdio, a la plataforma 3CAT. Per cert, fa uns minuts la Marta García parlava amb el conseller d'Esports, Berni Álvarez, sobre aquest partit de Catalunya-Palestina que s'està treballant des de la Generalitat perquè es pugui organitzar amb la Federació Catalana. Doncs bé, us podem afegir que estan avançant molt aquestes negociacions i, de fet, ja tindrien pràcticament una data assegurada. S'està treballant perquè el dimarts 18 de novembre es jugui aquest Catalunya-Palestina a l'estadi Lluís Companys de Montjuïc. Del futbol al bàsquet, el debut del Barça a l'Eurolliga no ha estat gens positiu. Derrota contundent contra l'Apoel de Tel Aviv i, a més, Ernest Macià es confirma que l'equip perd un jugador per una lesió de llarga durada.
Exactament, sí. Juan Núñez, ahir se'l va operar del menisc, se li va treure un quist, se li feia aigua al genoll i els pronòstics més pessimistes deien que podria estar entre 5 i 6 mesos, doncs es compliran. La banda baixa era en 3 mesos, pinta que no tornarà fins passada la Copa. És una baixa sensible en una posició on al Barça justament li falta material. Ahir va quedar claríssim, el Barça va patir molt a la posició de base, va patir en tota l'estructura i no va poder disputar la victòria en cap moment, 103-8. També va perdre el Madrid a la pista de la Virtus i avui és el torn pel Manresa. L'Eurocup jugarà contra el Chedevita Olimpia, un rival que l'any passat va arribar als quarts de final.
I els equips del Barça d'handbol i d'hoquei patins estan immersos en els seus respectius mundials, Marcos.
El Barça d'handbol jugarà demà a la final del Mundial de Clubs contra un altre dels favorits, el Veszprém hongarès. L'equip d'Antonio Carlos Ortega va superar ahir l'Al-Ahly a les semis per 26-21.
Bueno, sí, contento. Nosotros, es cierto que hace 3 años que no llegamos a la final, pero hemos estado en la lucha siempre, ¿no? Si no recuerdo mal, creo que han sido prórrogas o penaltis, que es lo que no nos ha dejado llegar a la final. Bueno, circunstancial. Nosotros la obligación que tenemos es pelear hasta final y hoy también lo hemos hecho.
En hoquei patins, el Barça juga avui la primera jornada del Mundial de Clubs a l'Argentina contra el Talleres a 2:15. I per Esport 3, Barça-Talleres.
Té individualitats bones, un hoquei diferent al que estem acostumats, però crec que estem preparats i hem preparat bé el partit. Sempre volem millorar la nostra versió, treballem diàriament per això.
Aquest que sentíem era Ricard Ares, el tècnic blaugrana d'hoquei patins. Ara ens acaba d'explicar la informació tot just al Marcos García. Marta, alguna cosa més?
Mira, molt ràpid. L'italià Yannick Sinner ha guanyat l'Obert de la Xina, que és un ATP 500, després de superar en la final l'estatunitenc Lirner Tien per un doble 6-2. I amb esta victòria, Sinner se converteix en el tercer tenista que guanya més d'una vegada en Pequín, després de Nadal i Djokovic, que per cert reapareix, en este cas, en l'Obert de Xangai.
Doncs bé, aquí el repàs a l'actualitat esportiva, més esports a les 7 al Tot Costa, i aquesta nit Barça-PSG amb la TDT a partir de les 9, abans a les 8. Ara seguim aquí al Catalunya Migdia amb el Joan Bota.